Ràdio Estel.
Esteu escoltant Debat a Bat. El Bisbat de Lleida.
Déu vos guard, amics i amigues. Avui, dia dedicat a les entitats, institucions i delegacions del nostre bisbat, la Mari Bometón ens aproparà a Càritas, en el seu dia gran, en el diumenge que celebrem la Diada de Corpus. Com sempre, a la tècnica en Alberto Vilela i el que us parla en Francesc López. Ara, us deixem a l'editorial.
Enguany fa 300 anys que naixia a Ginebra el filòsof de la Il·lustració Jean-Jacques Rousseau. Possiblement Rousseau és l'autor més atípic d'aquell període, tant pel que fa al contingut del seu pensament com per la seva tipologia social i personal. Si en general els il·lustrats van fer una exaltació de la raó, Rousseau matisa aquesta exaltació i comença a apuntar la part més fosca i irracional dels humans com la part que explica més de tots plegats. No obstant, en aquesta breu presentació del filòsof ginebrí, vull destacar una idea seva que va tenir una gran repercussió en el pensament posterior i que segurament caldria recuperar pels nostres dies. Es tracta del que s'ha anomenat com la dimensió social del treball. El treball existeix perquè hi ha necessitats en els humans que un sol no és capaç de satisfer. No podem oblidar que hi ha mestres perquè hi ha alumnes que necessiten aprendre, que hi ha metges perquè hi ha malalts i que hi ha arquitectes i paletes perquè hi ha necessitats de vivenda. Quan es perd aquesta dimensió del treball, aquest queda reduït a una activitat lucrativa de guany econòmic. Tots sabem distingir el professional al qual importem quan sol·licitem els seus serveis del professional que només ens veu com una presa a la qual treure-li diners. Això vol dir que cal treballar sense voler cobrar? No gosaria dir això. Però sí que goso dir que cal ser molt conscient que el nostre treball satisfà necessitats. I si no és així, vol dir que es tracta d'una activitat que no genera riquesa, sinó només especulació. El guany sense fre és la cobdícia, que només es pot aturar recuperant el sentit del treball. Un per a tots i tots per a cadascú. Aquesta màxima als mosqueters, per cert, té els seus fonaments en l'Evangeli i la proposta cristiana de veure Déu en els altres, als quals cal servir amb el nostre treball.
Josep Maria Forner, professor de secundària.
Notícies del Bisbat.
Trobada de la gent gran de Càritas.
Divendres dia 1, més de 100 ancians han passat unes hores junts dins el programa de gent gran d'aquesta institució diocesana. A la parròquia de Montserrat han participat a la missa que ha celebrat el rector mossèn Manel Mercader i el delegat de Càritas mossèn Carles Sant Martín. Tot seguit, els ancians i les persones voluntàries que els han acompanyat han berenat i han escoltat un grup musical que ha tocat habaneres. Cal dir que la calor sufocant no ha impedit el bon ambient i el desenvolupament de la trobada.
Jornada de portes obertes de la Delegació de Mitjans de Comunicació del Bisbat de Lleida.
Dissabte, dia 2 de juny, la nostra Delegació de Mitjans de Comunicació Social del Bisbat de Lleida ha celebrat una jornada de portes obertes amb la finalitat de fer present aquest servei de l'Església a la societat lleidatana. A la jornada, que ha transcorregut al llarg de tot el matí, hi han participat una cinquantena de persones. Ha començat a les 10 del matí amb una visita guiada pels espais en els que s'elabora el full dominical, la plana web del Bisbat, els vídeos i el nostre programa de ràdio. Les persones voluntàries que hi treballen han acompanyat les persones assistents que han pogut conèixer així de ben a prop el funcionament d'aquesta delegació. A les 12 del migdia ha tingut lloc una taula redona sota el títol El futur de la comunicació i la comunicació del futur. Aquesta ha estat presidida pel senyor bisbe Joan Piris, que ha recalcat la necessitat de la comunió amb l'objectiu de la comunicació. En ella hi han participat el director del portal Catalunya Religió, senyor Jordi Llisterri, el director de la Càtedra de Periodisme i Comunicació de la Universitat de Lleida, senyor Miquel Pueyo, i en representació del Col·legi de Periodistes de Lleida, la senyora Anna Sáez. Tots tres han aportat una visió constructiva, destacant el paper fonamental del professional de la comunicació i han assenyalat la importància dels professionals amb profunda formació humana.
Vetlla diocesana de pregària amb motiu de la jornada per la vida contemplativa.
El passat dissabte, dia 2 de juny, a 8:15, al monestir de les Carmelites Descalces de la Caparrella, ha tingut lloc una vella adoració amb motiu de la Jornada Mundial de Pregària per la Vida Contemplativa. La trobada, organitzada per la Delegació Diocesana de Pastoral Vocacional en col·laboració amb les Delegacions de Joventut i Vida Consagrada, ha aplegat unes 35 persones, que amb la comunitat de les contemplatives ha gaudit intensament d'una hora d'oració. L'escolta de la paraula de Déu, els cants meditatius, el viu testimoni d'una de les carmelites, una bonica dansa i, sobretot, el desig d'aplegar-nos en nom de Jesús, ha ajudat a pregar i compartir amb alegria i serenor. Després de l'oració, els participants han tingut una estona de diàleg amb les carmelites, les quals els han obsequiat amb la seva alegria i amb un refrigeri.
L'entrevista.
Aquest diumenge celebrem el Corpus i per aquesta raó tenim a Càritas Diocesana en el nostre espai dedicat a les entitats. Com cada any, l'Església ens convida a unir la festa de la donació de Jesús en el seu cos i la seva sang amb la nostra donació als germans i germanes més necessitats. Per parlar-ne, hem convidat a mossèn Carles Sant Martín i a Josep Anton de la Fuente, que són el delegat i l'administrador, respectivament, d'aquesta entitat eclesial. Gràcies per ser aquí.
Gràcies a vosaltres.
Mossèn Carles, recordi'ns, sisplau, què és Càritas.
Doncs, primer que tot, una petita paraula de la paraula Càritas, no? Uh-huh. Càritas, algunes vegades, ens pensem que és solament una expressió de la caritat com és l'almoina. No, Càritas no és solament fer almoina. Per tant, fer una caritat no és exactament fer Càritas, eh? L'almoina és una part de la caritat. Per tant, Càritas, caritat, què vol dir? Doncs l'amor amb què Déu estima la humanitat. Per tant, és un amor que busca el centre de la persona i no solament una part de la persona. Per tant, una mica de reivindicar la paraula, que algunes vegades doncs, queda una mica com a pejorativa. No, no s'ha de fer caritat, etc. No, no, s'ha de fer caritat perquè és l'amor amb què Déu estima que no hi ha un amor més gran. Dit això, voldria dir doncs, que Càritas com a tal és la confederació d'entitats de Càritas que estan arreu d'Espanya i arreu del món. Concretament, a Espanya són 68 Càritas diocesanes. Recordem que sempre el president de Càritas és el bisbe, per tant, en cada diòcesi el bisbe ha de tenir Càritas en qualsevol lloc del món, sigui a l'Àfrica, sigui a la Xina, sigui on sigui. Per tant, aleshores, seria això. Càritas, doncs, està configurada també per treballadors, persones que estan contractades, però, bàsicament, és una entitat de l'Església, és l'Església, que té, sobretot, molts voluntaris, més de 60.000. I, per tant, aleshores, i diríem, seria la manera oficial de l'Església d'estimar els més pobres.
Hi ha persones que diuen Càritas sí, Església no. Què els hi dius?
Sí, és cert, perquè hi ha persones que, per exemple, avui doncs, tenen una alta consideració de Càritas, de la labor que fa, no solament assistencial, sinó també de promoció, d'investigació, també, de denúncia. I per això hi ha persones que no identifiquen ben bé que Càritas és l'Església. I algunes diuen, doncs, Càritas sí que ens convenç, Càritas sí que ens agrada el que fa, però l'Església no. I sovint, quan diuen això, es vol dir la jerarquia de l'Església no. Cal dir que Càritas és l'Església, no és una ONG de l'Església, és l'Església mateixa. És veritat que Càritas com a tal s'ha d'organitzar i s'organitza com una ONG en alguns aspectes. Però no és solament una ONG, sinó, com deia abans, Càritas és el cor de l'Església, és la manera que té l'Església de dir al món Déu prefereix les persones que s'ofereixen, no perquè siguin millors, sinó perquè precisament s'ofereixen.
Josep Anton, vostè és l'administrador voluntari de Càritas. En què consisteix la seva tasca, la seva feina?
Bueno, la tasca té tres vessants. Les més importants, entre altres, són prevere i avançar-nos als aconteixements, diguéssim, de la manera econòmica que ens poden afectar en l'esdeveniment del dia a dia per poder fer front a totes les despeses que té Càritas de manera fixa. Llavors, això també vol dir tenir cura de fer la previsió tant de despeses com d'ingressos i intentar aconseguir que això vagi en un equilibri durant tot l'any. durant tot l'any i durant el resta d'exercicis. Una part aquesta, llavors cada any vol dir que se fa un pressupost comptant amb unes qüestions que de vegades ja són cícliques i repetitives en el temps, i d'altres que són aleatoris que no sabem què passarà. I amb això hem de fer encaixar la previsió de despeses d'un any per l'altre. Aquesta és una part. L'altra part és també tenir cura i previsió, sobretot mitjançant les assegurances, per cobrir tots els riscos que poden afectar l'entitat, que per qualsevol eventualitat ens poguessin recaure responsabilitat civil de les coses que fem, que els voluntaris que tinguin l'assegurança al dia, que els treballadors estiguin contractats i tinguin un salari digne, tant amb ells i les seves famílies. Això és un mandat estatutari de Càritas, que ha de ser l'administrador qui vegi per això, no? I a part d'això, després hi ha una tasca transversal, que és intentar coordinar amb els companys de la permanent, que el que no veuen uns ulls veien els altres, de que evitar que qualsevol no risc, sinó projecte que iniciem tingui totes les cobertures legals perquè no hi hagi cap entrebanc a l'hora de portar-les a terme.
Quan deies, si em permets, els companys de la permanent refereix al director, que també és voluntari, després al secretari, que ell és contractat des de fa un any i mig, em sembla, i servidor, que és el delegat. Tots quatre formem l'equip permanent, l'equip directiu de Càritas Diocesana.
De tota manera, i després ho veurem, aquesta serietat, aquest rigor, aquesta manera concreta, encara que sigui en voluntaris i també en contractats, de portar les coses ben fetes, és el que sense dubte dona el resultat que des de molts anys Càritas està obtenint i que realment té. Mossèn Carles, el lema de Càritas pel Corpus d'aquest any és: els obsequis més preuats es fan amb les mans. Quin és el missatge que voleu transmetre?
Sí, és una
miqueta... Què voleu dir, no? Els obsequis més preuats es fan amb les mans.
Sí. Fa al·lusió a la campanya institucional que dura 2 anys, en el qual es diu i se'ns demana, el lema global és viu senzillament perquè senzillament altres puguin viure. Per tant, és una crida que es fa a Càritas, doncs, a viure amb austeritat, a viure senzillament, a compartir, i no perquè ara estem en una crisi, no, sinó perquè ja és el manament del Crist. Per als cristians, doncs, ja estem portats a compartir els nostres béns, el que som nosaltres. Llavors, dins d'aquest gran lema, que seria viu senzillament perquè senzillament altres puguin viure, aquest any se'ns fa al·lusió pel Corpus de la importància que les coses que podem fer amb les mans són les més grans. A què fa al·lusió? Al valor de la gratuïtat. Ja el Sant Pare, en una de les seves encícliques, ell va fer una reflexió important, com en la societat, fins i tot, fa una afirmació molt agosarada, no? Fins i tot en el món de l'empresa, ha de vetllar el valor de la gratuïtat, fer les coses gratuïtament. Jo crec que en el món en el que vivim, en el que sovint es fa tant d'intercanvi, tot costa, tant temps, tant vals, que l'Església i Càritas, en aquest sentit, aixequi la bandera de dir no, també és molt important la gratuïtat, doncs creiem que és un valor que hauria de ser un valor en alça.
Josep Anton, tornem a la part pràctica d'aquesta possibilitat d'exposar als nostres oïdors tot allò que voleu fer des de Càritas. Esteu a punt de presentar la memòria del 2011 i ens agradaria saber una mica, encara que sigui per sobre, com porteu les dades principals econòmiques d'aquesta memòria que esteu ja presentada.
No està presentada, està a l'empremta. Em sembla que serà d'aquí 15 dies. El Corpus ja està presentada. Bueno, aquest any passat que hem tancat, Càritas no és aliena al que està passant al món.
Evident.
I aquest any hem tancat, des del que porto jo, per primera vegada, el pressupost l'hem tancat amb dèficit. No el pressupost, l'exercici. Què vol dir això? Que hem destinat més diners a ajudar a la gent dels que hem rebut de fora a l'exterior. Aquest dèficit l'hem suportat gràcies a que durant bastants anys hem intentat sempre, de manera acurada, que els exercicis es tanquessin gastant el més ajustat possible als ingressos que hem tingut. I els pocs remanents que han anat tenint han anat fent un calaix que ara, en aquest moment, ens ha servit per poder fer front a aquest dèficit que ens ha portat. En xifres, les xifres sempre són molt traïdores i se n'oblien de seguida, i a vegades fora de context poden semblar molt escandaloses, no? Estem tenint un pressupost d'uns 670.000 euros entre d'ingressos i gairebé igual de despeses. En aquest any les despeses han superat els 700.000 euros. Per tant, vol dir que hem tingut un dèficit que ronda els 30.000 euros a l'any passat. Doncs, d'aquesta part dels ingressos, saber que una part, un 30%, són subvencions que rebem d'entitats públiques, un prop d'un 42%, que és la part més important, és el que rebem de donatius i dels socis que són socis de Càritas, i la resta ja són, doncs, alguna subvenció directa que va dedicada sobretot al que sigui el pla d'empleo, que té una qüestió finalista, que és un 7%, i una altra part, que són els ingressos financers, que és un 1%.
La crisi com està afectant amb aquesta realitat de Càritas? Per una part, amb els números, ja quasi bé mos ho ha dit Josep Anton, hi ha necessitat més, però a nivell humà, mossèn Carles?
Sí, també pot ser que digui, acabi d'arrodonir jo també.
Sí, hi ha una part que és la que nosaltres, les altres hem vist més directament. Hi ha hagut, de manera important, dues sorpreses que han estat alguna entitat privada que tenia una aportació important, que ha fet per la crisi, l'ha reduït a un 10% del que aportava. Això és important, eh? Llavors, l'altra part és que continua havent potser el mateix número de donatius que hi havia abans, però les persones estan donant menys quantitat. Llavors, això ha hagut una davallada entre l'any 2009, 10 i 11. I també és cert que el 2010 va haver una pujada molt important de donatius perquè es va fer front al terratrèmol d'Haití i les nacions de Pakistan. I aquest any això no ha estat, però la gent ha rebaixat les seves aportacions.
Per tant, està afectant.
Està afectant. Això és una part. I l'altra part que afecta és que hi ha més gent que ve a Càritas a demanar ajut.
Més demanda.
I els ajuts que s'estan fent tenen bastanta vinculació amb el que és l'aspecte de l'habitatge i són despeses més importants que les que es podien fer fins ara puntualment d'atendre un rebut de la llum no pagat o una mica d'alimentació. Això és el que està afectant. Menys ingressos i les despeses que hem de fer front per ajudar la gent són més elevades que altres anys.
I l'aspecte humà, mossèn Carles?
Sí, a l'aspecte humà ens trobem que les persones que venen diàriament a la Càritas diocesana, però també a les Càritas parroquials, cada vegada les persones estan doncs, més ofegades, amb més dificultats. Per tant, aleshores, humanament, també estan més crispades, més nervioses, i això se'ls nota, no? I ho transmeten. Per tant, la tensió és més elevada, per tant, la càrrega emocional que també porten i d'esforç els nostres professionals que atenen dia sí i dia també. Per tant, cal dir que els nostres professionals cada dia estan obrint de dilluns a divendres les nostres portes per atendre aquestes persones. Per tant, aquesta crisi ens està afectant també. L'altre dia, amb una reflexió important que teníem a nivell de l'equip directiu, però també d'algunes de les nostres treballadores responsables, dèiem, doncs, crisi, la Càritas no està al marge de la crisi. Com els nostres usuaris, les persones que venen també estan patint la crisi, nosaltres també. Ells estan sofrint, nosaltres també estem sofrint. En aquest sentit, doncs, ho hem d'acceptar i amb l'esperança cristiana, doncs bé, una mica assumir-ho, no? Però certament estem suportant una pressió que és important.
L'estat anímic de la persona, sí, sense dubte, es nota i es veu als professionals i en aquells que saben escoltar i que, per tant, escoltar amb silenci és molt important. Les persones contractades són 13 i voluntàries més de 600.
Així
molta
és.
Gent... I fa falta encara més obreros a la Mies, mossèn Carles.
Sí, perquè les activitats doncs, són grans. Els projectes, doncs, algunes vegades, el perfil dels nostres voluntaris a Càritas, algunes vegades són persones ja una mica grans, eh? Per tant, doncs, també convindria poder incorporar persones una mica més joves, no? I allí estem. Cal dir que Càritas no s'entendria sense aquest treball amb els professionals, entre els professionals i els voluntaris, no? Els professionals estan sobretot al servei dels voluntaris, perquè cal dir-ho, Càritas és una entitat bàsicament de voluntaris.
I Josep Anton, per la seva part, a nivell de parlar de socis, que sempre són importants pel que ha dit, seria bo conèixer quines possibilitats tenim per fer-se socis, en quin nivell esteu i expliqui la importància que tenen.
Començarem per la part dels números i ens oblidarem de seguida. Els socis estan aportant de lo que seria els donatius, estan aportant un 30% dels 240.000 euros que reben de donatius, un 30% és dels socis. La importància està en que al saber quina xifra comptarem durant l'any ja tenim una previsió pel davant de quins projectes podem començar. És, tu saps a començament de mes quins diners comptes per passar el mes, doncs fas la teva previsió perquè tu no et quedis sense diners a meitat de mes. Doncs contra més certesa tenim dels ingressos que hem de tenir, és la millor manera que podem tirar endavant. I tenim avui 340 socis i engegarem...
340.
I engegarem ara una campanya per al Corpus que intentarem que cada soci intenti aportar una persona que també es faci soci.
No tenim gaire temps, però hi ha alguna possibilitat de saber? Són quotes concretes? És a elecció de cadascú?
Cadascú opta per la temporalitat i la quantitat a entregar. Mm-hmm. I totes les persones que fan un donatiu a Càritas tenen a nivell fiscal una desgravació, que, com qualsevol desgravació que tingui l'entrega a una entitat sense ànim de lucre.
Que passeu una bona festa del Corpus, que la Càritas nostra sigui una realitat al cor de tots nosaltres, i un missatge. Quin missatge voleu deixar? Pot ser vostè, Josep Anton, com a administrador voluntari de Càritas, i després aquesta part romana de mossèn Carles Sant Martí i espiritual.
Missatge de que la gent s'animi a fer-se soci. Hi ha molta gent que fa donatius aleatòriament. Doncs aquests donatius, si us fan de manera constant i fidel durant l'any, ens permetrà tindre la certesa de projectes més continuadors.
Perfecte. Fer-se soci de Càritas.
És fer-se soci de Càritas.
I com fer-ho? Trucant?
O... És molt fàcil. És o trucant al 973 28 30 81 o a qualsevol entitat. No, a qualsevol oficina de la Caixa tenen el número nostre i hi pot fer el donatiu i segurament també li donaran l'adreça per poder fer-se soci.
El que quede clar és que ja fareu la campanya, arribarà la informació que s'hagi d'arribar, però el missatge és claríssim. Càritas necessita socis per poder fidelitzar les seves propostes i la continuïtat de tots els seus projectes.
Així és.
Tanquem amb aquest missatge d'esperança del mossèn Sant Martí. Com a
doncs sí, dir que el moment són difícils per moltes persones. Són difícils també per les entitats que estan dia a dia col·laborant i recolzant i acompanyant persones, però nosaltres som cristians i tenim la força, no les nostres pròpies forces, sinó la força nostra està agafada, està recolzada en la fe, l'esperança i la caritat que ens ve de Jesús ressuscitat. Per tant, podríem dir que en aquest dia del Corpus Nostre Senyor va donar la seva vida. Aquesta és també la invitació a cadascú de nosaltres, sabent que qui dona la vida la guanya.
Doncs moltíssimes gràcies i bon Corpus per tothom. I ara passem a la agenda.
Agenda de la diòcesi de Lleida.
Reflexions, conferències i activitats a la cova del Pare Palau.
De divendres 8 fins al diumenge dia 10. El tema serà... hacia la contemplación de la mano de Santa Teresa y otros santos carmelitas. Per més informació i inscripcions, vulgueu trucar al telèfon 973-794-883.
Jornada de portes obertes als arxius del Bisbat.
Amb motiu de la Diada Internacional dels Arxius, els arxius del Bisbat realitzaran una jornada de portes obertes el dimarts 12 de juny del 2012. Per visitar l'Arxiu Capitular de Lleida, situat a la plaça Almudivell, sense número, l'horari serà de les 9 a la 1 de la tarda. I per visitar l'Arxiu Diocesà de Lleida, situat al carrer del Bisbe 1, l'horari serà de les 10 a la 1.
Noces d'argent de la inauguració del monestir de les Carmelites Descalces i benedicció de la nova imatge del Sagrat Cor.
Aquesta celebració serà el proper dia 15 de juny a les 7 del vespre.
Pensament.
Allà on la moral i la religió són reduïdes a l'àmbit exclusivament privat, manca la força per a que puguin formar una comunitat i mantenir-la unida.
Benet 16. I ara, la glossa del nostre germà bisbe.
Corpus, Càritas, donació.
De fet, són sinònims. I ens parlen d'amor incondicional a tothom, especialment als més febles. Un amor que podem fer present i rebre'l amb petits o grans gestos de donació personal i o material, segons les nostres possibilitats i generositat. Tots en tenim experiència des de ben petits del poder de l'entrega, de la donació, del lliurament. En el fons es tracta de viure per als altres, com Jesús. Però el de Jesús és tot un desafiament amorós. Vols viure, viure més, viure bé, viure millor, viure per sempre? Ell diu que té la definitiva solució per a aquesta aspiració fonamental dels humans. Jo sóc el pa de vida. Qui menja d'aquest pa viurà per sempre. En celebrar per primera vegada l'Eucaristia amb els seus deixebles i amb el seu gest de rentar-los els peus, els fa veure que també ells han de deixar-se animar per aquest mateix amor que el du a fer-se servent. Per això diu, compreneu el que us he fet? Em dieu mestre i senyor i feu bé, perquè ho sóc. Doncs si jo, el senyor i el mestre, us he rentat els peus, també vosaltres us els heu de rentar els uns als altres. Us he donat exemple per a que, com jo ho he fet, ho feu també vosaltres. Coneixent aquestes coses, sereu benaurats si les poseu en pràctica. El sentiment que anima Jesús en el Sant Sopar és únicament l'amor que es fa do, servei i sacrifici. I ens proposa reproduir-ho. La vida del cristià ha de ser precisament un servei als altres per al seu bé, com ha fet Jesús, que ha vingut no per a ser servit, sinó per a servir i donar la vida per molts. Sabem que en aquest món hi ha de tot, però, gràcies a Déu, són moltes les persones sacrificades, senzilles, silencioses i humils, que fan de la seva vida una donació generosa. Entregades a fer el bé, a curar qui pateix, a ensenyar qui no sap, compartint amb qui no té, i no de qualsevol manera, sinó donant-se ells mateixos, els propis projectes, el seu temps. Tothom agraïm molt rebre estimació i tendresa, comprensió, escolta, acollida, perdó, respecte, confiança i fins i tot coses més materials, un vas d'aigua, diners i moltes vegades sense cap contrapartida. Què seria de l'acció caritativa i social de les nostres parròquies i comunitats sense aquest gran nombre de voluntaris anònims que es multipliquen dia i nit? Celebrant el Corpus, Diada Nacional de Caritat, cal donar-ne gràcies a Déu per tots ells. El cristianisme seria impensable sense l'Eucaristia. Jesús ens va deixar com a memorial el pa partit, davant el qual cantem amb freqüència i amb veritat «Dios està aquí», atès que el signe sacramental realitza eficaçment allò que significa, no sols recorda, sinó que ho fa realment present. Però celebrar l'Eucaristia significa reconèixer el Senyor present en el Santíssim i present també en els germans, que són el seu cos. Per això la celebració eucarística és sempre un acte comunitari, eclesial, que té com a efecte propi reunir el poble de Déu en la caritat. Acte comunitari no sols perquè ho celebrem tots junts, sinó perquè ho celebrem tots units. I en congregar sentim com a propi tot allò que afecta els altres, sobretot els seus sofriments, tantes vegades injustos. Rebeu la salutació del vostre germà bisbe, Joan Piris.
Amics i amigues, avui la Mari ens ha presentat Càritas. Gràcies a en Carles i gràcies a en Josep Anton. Càritas està travessant dificultats i la gent que atén, més. Si us plau, fem quelcom.
De bata a bata. El Bisbat de Lleida.
Gràcies i fes la setmana vinent.
Ràdio Estel.